Tots amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Grau.
Onze i quatre minuts, encetem aquesta tercera i ja darrera hora de programa i vos volem comentar que fa dies que tothom xerra del comiat de Fredina d'una menorquina que s'ha fet viral.
Ja ho podeu escoltar, el comiat de Fredina d'una lota menorquina s'ha convertit en tot un fenomen viral a les xarxes socials, segons informa el digital Menorca al dia. La protagonista és Nimma, una jove que, juntament amb una vintena d'amigues de la Llor, d'Esmercadal i de Ferreries, viatjava cap a Sevilla per celebrar el seu comiat de Fredina ben contenta.
Sí, i el que havia de ser un trajecte normal en avió, amb escala a Barcelona, va acabar convertint-se en una festa inesperada a 10.000 metres d'alçada o d'altura. Durant el vol entre Barcelona i Sevilla, un grup de passatgers va començar a cantar per animar la núvia, creant un ambient de tabla o flamenc dins l'avió, i la celebració va ser tan especial que Nimma, fins i tot, va sortir a coll dels braços d'aquests joves a l'aeroport de Sevilla.
Després del viatge, les amigues van compartir el vídeo a les xarxes per intentar identificar qui eren aquests cantants tan aguts. I aquí va ser quan va arribar la sorpresa. Aquell grup improvisat no eren aficionats, sinó artistes de primer nivell de flamenc, liderats pel bailaor de Jerez, Juan Tomás de la Molía.
Ole! El vídeo ja acumula més de 400.000 reproduccions i ha convertit aquest comiat en una de les més comentades del moment. Ara, en la popularitat a les xarxes, anima només li queda el següent pas, que és passar per l'altar el proper mes d'abril i dir si vull.
Però no ha estat l'únic comiat que s'ha fet viral. A prop de Sevilla, on eren les nostres protagonistes menorquines, un grup de joves cordobesos també s'ha fet viral per recrear la detenció de Nicolás Maduro al seu comiat de Fredina.
Coses veurem. Els amics varen desplegar tot el seu enginy per a caracteritzar el futur marit de Maduro amb un xandall, amb màscara i escortat per la DEA i l'FBI. Van simular l'operatiu real de la detenció de l'expresident veneçolà.
La broma va acabar en un vídeo viral a les xarxes socials que ja suma milions de reproduccions. I volia demanar-vos, perquè ja és un clam a Balears, els vostres comiats de Fredina varen acabar així de bé?
Jo te contestaré.
Diu el guió, vos escolt.
Que m'assembla moltíssim, o el més curiós de tot, respecte a aquest comiat de Fredí, que es recrea la detenció de Maduro, els agents de la DEA i del FBI, les cares de solemnitat, tan seriosos,
se fiquen dins el paper.
S'han ficat en el paper
total
i absolutament. O sigui, m'assembla... I alerta, que fer això a qualsevol aeroport tampoc ho veig viable, perquè poca broma, tal vegada depenent de les autoritats o de com se trobin, però que... No m'agradaria ficar-me en segon quin...
Jardí.
Sí, sí. Són temes molt delicats, no?, com per anar tocant davant les autoritats.
De vegades també l'humor...
T'imagines passar el control així?
Home, jo suposo que es controla, estimada, el va passar fa la màscara de Maduro i el cap i a la fi només duen camisetes que posen dia. No, és que no poden dia, per què poden dia? Sí, poden dia.
No,
és dia. El que passa és que ens corrotja de la motxilla per així una altra cosa. Però també l'humor té això, que s'ha de fer befa de qualsevol cosa i un comiat de Fredí és ideal perquè això passi.
Sí, però és com el tema de dir bomba a un avió, no? Com hem vist a les pel·lícules, no?
No, hi
ha coses que, veritat, que depenent del lloc on se toquen, tot això és per eludir la teva pregunta.
No, sí, ja ho sé. Estàs fent un exercici de filibusterisme, que és omplir els minuts de ràdio que tenien dedicats en aquest tema per no haver de contestar.
Només repetiré el que he dit a les 9, per no obviar la pregunta que m'has fet, el meu comiat de Fredina no me representa. Ara sí que puc dir, passa paraula, jo no me
No, és que estàs creant un hype entre la entre la població illenca que m'ha regirat, perquè ha rebut dos missatges per demanar-me de què va anar na Marta Garau en el seu comiat de fadrina.
No, i escolta, i com has dit també les 9, afortunadament, i gràcies a Déu i en els esperits, no hi ha proves gràfiques. Exactament. Perquè en el moment en què tu te vas casar no estaven tan de moda les xarxes socials.
La Joana està dient que fa més anys que...
No, no.
Que també és vera, eh? Que també és vera, però que tant de bo...
Fa més anys que és a Pico.
Que en aquells moments... És veritat. Quina alliberació, eh? Viure fora xarxes socials, també t'ho dic, eh?
Però també hi havia màquines de fer fotos, estimada.
Sí, però la fotografia era diferent. Tenia un caire molt més romàntic. No tenia aquest efecte immediatesa que tenen les xarxes
socials. I la
Marta
Grau les guarda no havia... dins una cat xampany.
No hi havia aquest efecte crítica, no? Pany i ni piulades de la gent. És un debat interessant. En tot cas, quina vos ha agradat més? La de la menorquina? Per cert, Imma, si ens estàs escoltant, t'has de posar en contacte amb aquest programa.
9713-9900, sí. Per favor, telefona.
Família d'Imma o Imma mateixa, si mos escoltes. Volen saber com va anar aquest comiat de Fredina a Menorca. Bé, de Menorca cap a Sevilla, que mos conti tot els detalls, perquè segur que va ser una jornada com per no oblidar mai.
Va semblar un lloc meravellós, Sevilla, per anar a fer un comiat de fadrina, perquè tu passes pipa i et cert que se menja molt bé. Imma, per favor, telefona. T'estàvem esperant.
Tenim més qüestions, perquè ara, fixeu-vos, relacionades amb la droga i, sobretot, què diuen les aigües residuals, les aigües brutes d'allò que consumim.
Europa detecta un canvi en el consum de drogues. Un informe basat en l'anàlisi d'aigües residuals a 115 ciutats de 25 països mostra que el consum de cocaïna i ketamina continua augmentant, mentre que l'èstasi, allò que se coneix com a MDMA, baixa. Les dades corresponen a l'informe Waste Water Analysis and Drugs de European Multicity Study, el fa el grup europeu SCOR i presentar conjuntament a l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Joana.
Sí, les mostres recollides entre març i maig de 2025 que permeten analitzar els hàbits reals de consum de milions de persones han detectat, atenció, que la presència de cocaïna ha crescut al voltant d'un 22% en només un any, amb més incidència a l'oest i al sud d'Europa, especialment a països com el nostre, Espanya. Pel que fa a la ketamina, l'augment és encara més notable, prop d'un 41% en un any a les ciutats analitzades.
En canvi, el MDMA registra una baixada aproximadament del 16%, confirmant un canvi en la tendència pel que fa al consum de drogues sintètiques. Els experts destaquen que aquestes dades reflecteixen un fenomen estès i en constant canvi i serveixen per orientar les polítiques de salut pública. Un escenari que apunta a noves dinàmiques de consum i també a nous riscos, Marta.
Que curiós que a través del clavegram se pugui saber tant de nosaltres, eh? Del canvi de consum, que, per cert, davant d'aquests riscos també apareixen iniciatives de prevenció, les explicam.
Així és, a Roma les farmàcies reparteixen durant tot el mes de març tests gratuïts per detectar drogues en begudes. La campanya té com a objectiu combatre la submissió química i conscienciar sobre aquest tipus d'agressions.
Hem de dir que la iniciativa es va posar en marxa el Dia de la Dona, dia 8 de març, i amb aquest kit es pot comprovar en pocs segons si una beguda ha estat manipulada. La iniciativa du el lema "El consentiment no es dissol en una beguda" i vol oferir una eina senzilla per a la prevenció de possibles delictes.
Autoritats i farmàcies insisteixen que l'objectiu és doble, protegir les possibles víctimes i alhora augmentar la consciència social sobre aquest problema. Un exemple de com la resposta a l'augment i la transformació del consum de drogues passa també per la prevenció i sobretot per la informació.
I acabam amb una qüestió que també s'ha fet viral, unes imatges d'un canet, avui que parlàvem precisament de cans, que s'ha fet de tot. Es diu Cairo.
Aquí el podem veure en Cairo. Els Reis d'Espanya varen protagonitzar un moment insòlit durant la seva visita a Jaén. Per això, en Cairo s'ha fet famosíssim. Un dels protagonistes ha estat aquest ca, un ca influenciador de raça Schnauzer, que els va donar la benvinguda amb una carta. I en el missatge, l'animal, convertit en fenomen viral a les xarxes, es presenta com a ambaixador orgullós de la ciutat i recorda la importància de tenir cura dels animals i de donar-los una llar. El seu perfil, per si qualcú el vol cercar, és @cairoguapo, i té prop de 70.000 seguidors a Instagram. Jo crec que és un bon nom. Marta Guapa. Joana Guapa.
És un nom preciós.
I home, perdona, és guapíssim, un humorista que és David Guapo.
Exactament.
David Guapo. No sé si és...
Que bé files.
Has vist? Que bé fil.
Hi ha un humorista que se diu David Guapo, que segurament ha passat per festival del qual ara parlarem, que ha anat beníssim per fer aquesta liaison entre temes.
Idò, mira, no mos trobam ni un minut per parlar del festival, ja ho podeu intuir, Fes Jaja, acaba de ser reconegut com el millor festival cultural no musical de l'Estat, els Iberian Festival Awards, a la seva 10a edició celebrada a Ponta Delgada, a les Illes Açores.
Sí, la veritat és que estem molt contents perquè aquest guardó consolida un projecte que va néixer el 2010 i que després de 17 anys de trajectòria s'ha convertit en un dels festivals d'humor més destacats d'Europa, amb una programació que pot arribar als 50.000 espectacles i fins a 20.000 espectadors anuals.
El certamen ha evolucionat d'una iniciativa local a una cita cultural amb projecció estatal i internacional, apostant per la diversitat de formats i la descentralització per diferents espais de Mallorca. I tanca una edició amb visites de pinyol vermell, com per exemple aquestes que veureu ara. Saludant en Julio González, director de tot aquest trull. Julio, molt bon dia, com estàs?
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme un año más.
No, primer tot, enhorabona per aquest premi, millor festival d'humor de la península Ibèrica en aquest Iberian Festival Awards. Què te va agradar més, que te donessin el premi o anar de viatge a les Illes Açores? Ho dic pues... perquè, si mateix, crec que les dues coses són un premi interessant.
No voy a decir que no, pero he de decir que no me gustaron mucho las Azores. O sea, que me quedo con el premio.
Idò, te quedes amb un premi que ja n'havíeu rebut algun de semblant, perquè es Fes Jaja, si una cosa ha fet, ha estat projectar-se com el millor festival no musical de l'Estat. No sé què significa per vosaltres aquest segon reconeixement.
Pues un reconocimiento, al final, ¿no? O sea, la misma palabra lo dice. Porque es verdad que recibir, siempre recibimos halagos, ¿no? Por suerte, de que guay, que bien lo hacéis, no sé qué, pero... que sea reconocido con un premio, pues la verdad que es como la guinda, ¿no?, del paseo. O sea, que mucha alegría compartirlo con el equipo que se lo merece y disfrutarlo.
I ara m'haurà de confessar si ho esperàveu o no, perquè aquest efecte sorpresa també a vegades és allò que fa que el premi tingui com a més sorpresa, més significància, no? Significa més pel públic i també pels creadors. En aquest cas, vosaltres, sabíeu que anàveu a les Azores a recollir premi o no?
No.
Efecte sorpresa total.
Sí, ha sido efecte sorpresa totalment. De hecho, llevamos nominados desde 2023, lo ganamos en 2023 en España. Los dos años anteriores no ganamos y este año hemos ganado el Ibérico. O sea que no, eso ha sido sorpresa total, ha sido una visita a las Azores con sorpresa incluida.
I tu com ho dius això, d'haver convertit aquest festival en un referent de tota la feina que has fet al darrere, perquè això ha estat pica pedra des del principi, tractar en còmics, en sí. Realitat, que a vegades no és fàcil, a vegades no. Sí, però a vegades no, és vera. Jo recordo la darrera vegada que vares ser per aquí, que vares dir que t'ha duen molta feina, que és evident, que a vegades tenen uns horaris... difícils, o tu estàs pendent de sort i passes pena per si s'han dormit. O sigui que hi ha molta feina al darrere. M'imagino que rebre un premi d'aquestes característiques també es fa una ala i dir està bé que t'ho reconegui.
Sí, totalment. Y además, y es lo que comento, o sea, yo creo que es un reconocimiento para el equipo.
Claro.
Para el equipo, ¿no? O sea, de hecho ayer que lo posteamos en redes, el mensaje es eso, ¿no? O sea, nosotros no somos de poner muchas cosas del equipo y ahora es como, es que es un premio para el equipo. O sea, no es para los artistas, no es para los teatros, no, es para el equipo, es un premio de un reconocimiento del trabajo que realizamos durante todo el año.
Que tu parles d'aquest equip, un equip que no s'ha acomodat perquè amb aquests 17 anys de trajectòria que duis ha anat evolucionant, i jo ara prendre la presentació que vareu fer en l'edició d'enguany, que vareu fer uns quadres com si l'humor fos art, que ho vareu presentar a una galeria, que se va presentar per poder comprar entrades abans que sortissin a la venda per la gent que vengués aquell dia a veure-vos, també s'ha tot el dia reinventant-vos, que el que haig a la fi deu ser un dels secrets de l'èxit que és Fes Jaja.
Total, de hecho este año es la primera vez que lo hacemos, pero nos hemos ido, el equipo de comunicación de diseño y yo, nos hemos ido a una casa, nos hemos encerrado durante 4 días para crear la imagen, la idea de este año.
O sea, una idea, Julio, que ja que has vengut aquí a parlar d'aquest premi, mos podies avançar una micona de què anirà tot plegat.
Solo voy a decir que va de todo lo contrario a lo que fue el año pasado.
No hi ha manera, no hi ha manera, és a dir, en Julio és un Iron Man, perquè és que no hi ha manera de treure-li una engruna de,
home,
de res.
T'està dient una cosa, t'està dient que,
tot lo
contrari
que
no
de l'any
té
passat.
Res a veure amb l'any passat. O sigui que el Manco ja t'ha donat una pista
gràcies,
important.
Gràcies, molt concret, Grau. És que jo ara mateix ja sé d'acabar.
No, ja ara afecta sorpresa per damunt de tot,
totalment.
No?
Totalment.
Això sí que ho té. Julio, una altra cosa que heu fet, i que ho heu fet també molt d'èxit, és apostar per descentralitzar. Sempre molts pensant que tot ha de passar a Palma, i no. La part forana, els pobles, els municipis, també existeixen, i està molt bé aquesta aposta que heu fet, perquè han funcionat, vull dir, la gent els pots enviar a veure un espectacle a Petra que hi van.
Sí, sí, sí. Y de hecho este año queremos todavía descentralizarlo un poquito más y añadir nuevos municipios. Seguramente que entre un municipio que estuvo hace un tiempo, no voy a decirlo, Chesco, pero que estuvo hace un tiempo y que volverá. Y estamos ahí en negociaciones con otros municipios, que es el objetivo. El objetivo es, al final, Palma es Palma, ¿no? No vamos a negar que Palma tiene más del 50% de la población de Mallorca, ¿no? Entonces no podemos negarlo, pero sí que hay mucho público en Alcudia, hay mucho público en Inca, en Petra, o sea, hay que Manacor, hay que buscarlo y hay que ir para allá.
I a veure si això que tingueu tant d'èxit és perquè la gent, en realitat, el que necessita és riure,
sin
perquè
duda.
Ara mateix mires el panorama actual, les darreres hores, els conflictes, la crisi, la pujada de preus, ostres, o raïm, o aquí, en realitat, se veu tot molt obscur.
De hecho, está feo lo que voy a decir, pero a nosotros las crisis nos benefician, porque la gente lo único que quiere es...
Es reír,
no quiere pena,
sí.
Porque para pena, lamentablemente, ya tiene lo suyo, ¿no? Entonces, a nosotros la crisis, la verdad es que nos viene bien, o sea, es feo, lamentablemente.
Davant la crisis, riure.
Pero, exacto, o sea que sí.
Clar, i per volum d'espectacles i també de públic, Julio, es fes jaja, és un dels festivals d'humor més grans d'Europa, perquè no sols habitual, i molt manco, un ecosistema tan petit com són les Balears, que se munti un festival d'aquesta magnitud, tu dius, descentralitzam. També heu descentralitzat perquè teniu molt d'espectacles. Arriba un moment sí. Que Palma no pot absorbir tanta producció. Us sentiu així, des de l'equip, que estàu fent un projecte que ja ha crescut i que ja pot plantar cara a grans festivals d'arreu d'Europa?
Bueno, lo planta directamente. O sea, no es que lo creamos, es que lo planta. Es verdad que nosotros tenemos un hándicap muy grande, que es que, pues, precisamente hablando de las poblaciones, Palma tiene 500.000 habitantes, pero ¿qué otra localidad hay en Palma que tenga? Ninguna llega a 60.000, 80.000, no creo, no sé cuánto tiene Manacor e Inca, ¿no? Pero si tú te vas a otros municipios, por poner un ejemplo, Murcia Sonríe, que es el festival que también estaba nominado al festival, Murcia, tiene Cartagena, tiene otros municipios que son inmensos, ¿no? Y que pueden hacerlo mucho más grande. Entonces, tenemos ese hándicap, pero bueno, lo salvamos como buenamente podemos.
Sí,
y ojo...
Sí,
y
también... Pero también Mallorca té aquest punt de que molta de gent ja ve per veure un espectacle de fes jaja,
sí,
i
sí,
ve
sí,
passar
sí,
un
sí,
cap
sí.
de setmana,
sí, 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 sí,
i ja
sí.
aprofita per, després ja van anar a veure la catedral, anar a fer un arròs on sigui, i passen el cap de setmana aquí a Can Nostre.
Totalment. De hecho, ahora etiquetamos a Fundación Turismo para que él sea consciente de eso y que nos dé una ayudita. Pero
escolta,
sí, sí, sí.
Com a Madrid, esa gran vía musical,
viene
¿no?
Viene mucha gente. O sea, y cada año notamos más que viene mucha gente de la península a pasar el fin de semana a ver espectáculos.
¿Y
sí,
creus
sí.
que ja han deixat de concebre sumo com un art menor? O encara no? Vull dir que...
Bueno, ahí estamos.
Que se cara d'en Julio.
Ahí estamos. Encara no. Això vol dir que no.
Somos en ello.
Sí. Però vull dir, també és vera que hi ha un canvi de paradigma. La societat també no només s'acosta més a sumó en els festivals, en els humoristes, sinó que també els tenen com a més referents, diria jo, també,
sí,
no?
Sí, 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 sin duda. Sin duda, hay mucho más referentes.
I a més, prova d'això...
I, perdona, i més dones, també, eh?
Que
també,
jo no
has
llevat de segur, sí. que és el que
anava a afegir. Sí,
exactament. Sí, sí, sí. I està creciendo cada vez mucho más, eh? Por suerte.
Sí, perquè jo crec que durant molt de temps s'ha hagut de lluitar molt amb el paper sí. de la dona, que si no era tan graciosa, que si no feia tanta riaia, els gags com els dels homes. Ostres, jo vull pensar que això ja ha canviat i fa bastant.
Ha canviado por dos motivos. Ha canviado porque la sociedad ha cambiado, por suerte. Está cambiando, mejor dicho. Y también porque el humor de las mujeres también ha cambiado. Es que eso también es importante, es decir...
¿En qué sentido?
Hace años la mujer solo hacía un tipo de humor. Todas las mujeres hacían el mismo tipo de humor. Y ahora, por suerte, no. Igual que el hombre hacía... tampoco me gusta diferenciar entre hombre y mujer, ¿no? Al final, yo creo que para mí son cómicos.
Punto. No, pero es verdad que durant molt de temps sí que ha hagut com els rols més estereotipats.
Sí, sí, ¿eh? Ha estado. Pero no solo en la comedia, sino en muchos aspectos, ¿no? Pero la mujer hacía solo un tipo de humor, el hombre hacía muchos tipos de humores. Entonces, si a mí no me gustaba este, quizás un tipo de humor más centrado para mujer, que ojo, que es curioso, porque al final la mujer es más consumidora que el hombre. Sin embargo, la mujer después no va a ver a la mujer. Eso también hay que decirlo.
Ostras.
O sea, es curioso, ¿no? Hay mucho defensor de, oye, que la comedia femenina es buena. Lo es. Ves a verla. Apuesta también por ella. No solo vayas a ver a Eva Soriano, que es la famosa, o a Inara Álvarez, que es la famosa. Apuesta también por los que, para las mujeres que no son famosas, ¿no? O sea, eso también, el público es culpable también. O sea, el público crítico es el culpable también de ese no éxito que por suerte está cambiando. Y de hecho lo que lo está cambiando es el hecho de las redes sociales. Que ahora no hay que pagar, lo veo gratis. Hostia, pues sí que es graciosa. Ara ho ja veig.
Home, una de les que se va fer més famosa per xarxes socials, sobretot estem de la pandèmia, i mira, la bona és ara, és la Martita de Grana. La Martita va començar fent vídeos a xarxes i tothom va començar a dir, ostres, és que aquesta lota és graciosa, i ella va muntar el seu propi espectacle i totes les places que se li posen per davant.
Todo lleno. I Martita segurament que si no hubiera existido a redes sociales, lamentablement no estaria on està, siendo...
I
teniendo la calidad que tiene. Pero como Martita, otros sí, muchos ejemplos, montes, ¿eh? O sea, y no solo de mujeres, también de hombres, ¿eh? Pero es verdad que la mujer ha tenido más hándicap en ese aspecto.
Clara, parlàvem de Martita de Grana, d'Eva Soriano, jo penso amb en Galder Varas, penso amb en Juan Dávila... És a dir, totes les primeres espases ja se reserven, moltes vegades, una mica d'agenda per poder passar per es fes ja-ja. Supos que això a tu, ara que ja duis Julio, de 7 edicions, pues som en conversa amb en Julio González, director d'es fes ja-ja, perquè ells han donat el premi Iberian Awards en el millor festival no musical de la península ibèrica. Ja lo que és l'estat espanyol se'ls queda petit i ja també han estat els millors fins i tot a Portugal.
Que veràs tu quan s'enteren que Baleares no és de la península ibèrica.
Però bé,
això me lo dijo Ricky López.
Tu ja tens el premi que teva. Ja te poden encalçar. Clar, que molta de gent, que molt de famosos, ja humoristes potents, ja se reserven una data per poder venir a fer ja-ja. Supos sí. Que tu ara, a mesura que passen els anys, se te fa més fàcil fer el cartell del festival. I ja pots triar, sí. Ja pots dir, esta sí, esta no. Esta me gusta.
¿Cuál es el problema?
Me
resulta muy complicado decir que no. Clar. Això és el problema.
I per això vas ampliar.
I per això vas ampliar.
Tothom que vol venir, tu ja pots programar 60 espectacles, si és necessari.
Sí. Això és el problema, que com no sé dir que no, bueno, pues ya metemos ya septiembre y también metemos diciembre, ya vamos metiendo.
Clar, perquè ja hi ha un confirmat, que ja estava confirmat en el final de l'edició de 2025, que era sí. Ernesto Sevilla, que ja ho teniu en el vostre web.
Ernesto Sevilla salió antes del cartel del año pasado. Y precisamente por lo que comentas, porque Ernesto Sevilla cuando quiso volver a hacer monólogos, lo primero que hizo fue llamarnos y decirnos, oye, no cierro gira hasta que no saber la fecha que voy a hacer en FJJ. Y después cerrar la gira.
Trop, que avui sí que m'hauràs donar aquest petit spoiler de dir-nos qualque altre nom que puguis confirmar del cartell.
Al más allá de
bueno, ver, hay tres o cuatro confirmados ya. Está Enar Álvarez, confirmada. Está Tertagua, que Tertagua es un show de Argentina que traemos, que seguramente que hayáis visto algunos vídeos de ellos. En Argentina había un programa que se llamaba, bueno, de videocámaras ocultas, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
Un programa argentino.
Sí, un programa argentino que llegó a España.
Exactamente.
Llegó a España hace muchos años y son ellos que hacen un show ahora, que Argentina estaban reventando absolutamente todo. En Uruguay hicieron creo que 74 funciones seguidas y hacemos gira por España y entre ellas hacemos Mallorca. Y está Dani Martínez también que regresa confirmado.
Dani Martínez...
Y así como spoiler de lo que le gusta a Chisco así de truquito, viene alguien relacionado con la iglesia.
¡Ostres!
De hecho, cierra el festival.
Vale, hem de començar a pensar i establir relacions. A veure si el manco...
És molt fàcil, este. Sí, és molt fàcil.
Ara mos has agafat...
Alguien relacionado con la iglesia, muy fácil.
Bueno,
ara jo no caic, eh?
No,
tenim temps per pensar-ho, i si no, ja tornarem a convidar en Julio quan tinguem el manco, el nom clar. De totes maneres, que se pugui seguir consolidant com un festival, com un referent europeu, que és el que és, que l'humor guanyi pes en aquests temps més que mai, i que la rialla sigui la millor teràpia, perquè crec que és el més sa que pot haver, no? Una bona rialla quan més se necessita. Julio, enhorabona de nou.
Muchas gracias.
Estirem pendents de totes aquestes actuacions perquè voldran tenir aquí els còmics, els humoristes, les humoristes, a tothom que passa per aquí, com ho han fet abans amb en Julio. Arribem a les 11:27. Hem d'escoltar uns consells, però continuem. Encara tenim més propostes.
Al día. IB3 Radio.
IB3 Radio es entretenimiento. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esportres en Joc.
Segueix amb Esportres en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio. I al YouTube d'Esports IB3.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 11 i mitja i vos contem ara que en els darrers anys les xarxes socials han impulsat diverses modes estètiques relacionades amb la salut bucodental, però algunes poden resultar molt perjudicials.
Pues hem de dir que influenciadors i creadors de continguts promouen pràctiques com el llimat extrem de dents per col·locar fundes conegudes com les Shark Teeth, o fins i tot l'ús de llimes casolanes per modificar l'estructura o la forma de les seves dents. Aquestes tendències, aquestes modes, cerquen una riaia perfecta inspirada en modes de Hollywood, però s'aconsegueixen mitjançant procediments agressius i, en molt de casos, xisco, innecessaris totalment.
Així és, Marató, i de fet, també es poden causar sensibilitat extrema, càries, fractures dentals i fins i tot la necessitat de tractaments complexos com endodòncies. Altres modes, com l'ús de joies dentals o grills, poden comportar riscos si no es col·loquen en supervisió professional, ja que afavoreixen l'acumulació de placa bacteriana. I d'aquestes modes perilloses crec que, Marta, tenim una convidada que en sap molt, que és Irene Gelmés, odontòloga. Molt bon dia, Irene, com estàs?
Hola, bon dia.
Clar, d'entrada, quins són els riscos reals de llimar-se les dents per motius estètics? Perdó, i sobretot, és que fer-ho a casa.
Mira, has de deixar de dir llimar dents, perquè cada vegada que ho expliqueu, és veritat que Elena,
se sent de renou.
No... Sí, o sigui, no me diguis que t'han arribat gent que consulta així.
És a dir, és un llimat de dents. És a dir, es redueix... Clar, el risc que té és que redueix la capa protectora de la dent, que és l'esmalt, i això no es regenera. És a dir, això se'n va
i se perd.
I se perd.
Però
i
agafen clar, una llima de
ses ungles, és normal. Bueno, és a dir, bueno, són unes fresses de diamant.
No, me però... referia als influencers, que hem vist alguns vídeos
claro,
i agafen directament...
Llimes d'ungles.
Llimes d'ungles?
Sí.
Clar,
sí,
això, sí. Elena, és irreversible, no es va tornar enrere, no. Perquè ja, igual que els cabells, no poden, si tu t'ateies, fins que no creix, però en aquest cas no creix.
Però llavors, és el mateix, clar.
Exacte. Però parlàvem, no?, de que molt d'aquests influenciadors se fan aquest llimat excessiu per col·locar-se unes fundes damunt, com unes corones dentals, no?
Exacte.
Però, clar, hi ha diferència entre aquestes fundes i aquestes corones.
Claro. Claro, primer de tots, ho ha de fer un dentista, s'ha de fer a mida, tu pots llimar unes micres, uns mil·límetres determinats, no pots anar més, has de controlar que antes hi ha una càries, que no, si hi ha inflamació de genives, és a dir, hi ha molt de factors que s'han de tenir en compte per poder fer aquestes coses. S'ha de fer un dentista, no ho pot fer a ojo, perquè poden donar molt de problemes de sensibilitats, d'inflamacions, de genives, infeccions. Hi ha que anar molt alerta amb aquestes coses. És a dir, jo he vist pacients que han vengut amb empastes. No, és que en pandèmia te venen esquit i tu dius, ostres, és que hi ha molt de risc, a part de que te pots fer una malada.
Clar. Com a professional, com valores que tant d'influenciadors i tanta de gent per TikTok, per Instagram, acabi parlant de retocar-se ses dents sense supervisió i que, a més, moltes vegades va associat a que te venen esquit? És a dir, no és que diguis que ho anuncien perquè diguis m'he borrat una joia, mira que estic de moderna, sinó que normalment du associada un link on te venen aquesta joia. O jo m'he fet aquest llimat per fer-me ses shark teeth i aquí tenc un kit de llimes elèctric meravelloses que te deixaran ses dents quan les dut jo.
Sí, sí.
Clar, com a professional, com, no sé si creus que sa autoritat competent hauria d'intervenir, aquest tipus de promocions haurien d'estar prohibides per llei, com ho valorau, els dentistes?
No, claro, és molt perillós. És molt perillós perquè, a més, això pot dur a conseqüències molt irreversibles de sa dent. I bueno, és a dir, claro, és que jo, per exemple, m'arriben i mos venen pacients que mos comenten aquestes coses. És a dir, són temes en què poden ser molt perilloses perquè poden ser irreversibles i bueno, ha d'estar molt ben ajustat. Ho pot fer un dentista, és a dir, sí que se pot fer aquestes coses, però els ha de fer un dentista amb uns, ha d'estar ben ajustat, s'ha de poder fer net, ha de dur uns controls.
Ja, però segurament un dentista, si tu arribes i li dius bon dia, senyor odontòleg, vull fer-me unes shark teeth, segurament intentarà llevar aquesta idea del cap.
Segurament.
Perquè és un professional i te dirà, escolta, que això és un do i nina d'aquí, o nin, d'aquí un parell de mesos se passarà sa moda i aquestes dents que t'has fet shark ja no podran ser regular teeth, ja hauran de ser, ja hauràs d'anar a fer-te o fet un cromo tota sa vida.
Bueno, o fer-te tractaments més agressius per tornar enrere.
Després hi ha una altra moda que també, per ventura, no és tan agressiva, o sí, ara mos ho contaràs tu, i que també imagino que, així com hi ha gent que va a un professional, hi ha gent que ho fa també pel seu compte. I hem de recordar que no és, abans que xerraven dels cabells, com tu tens els cabells, o com tu fer-te un metge o un tint, vull dir que hem d'anar molt alerta. Ses joies, hi ha gent que du peixetes com a brillants, o com a, sí, com a valoris, no?, per decorar una mica ses dents. Hi ha gent que ve a la consulta i vos demana aquesta col·locació, ho feis vosaltres, o hi ha gent que ho ha fet a casa, li has últim malament i llavors ve a arreglar el truet que ha fet.
A més, sí que mos ho demanen, perquè a més, sobretot per això de xarxes socials, doncs la gent no són tractaments molt agressius, sempre intentes anar a lo més conservador possible, no són coses molt agressives, s'aferra com se pot aferrar un bràquet i se'n va, és temporal.
Uh-huh.
Però és vera que també hi ha gent que no se pot fer, és a dir, hi ha gent que té s'esmalt molt porós o que té empastes molt antics amb filtracions, que fer aquestes coses els hi pot perjudicar. Aposta sempre és recomanable no fer-ho pel seu compte.
Clar, jo ara me veia en escap a la gala dels Oscars, ho comentàvem nosaltres l'altre dia, allà sempre hi veus, més enllà dels vestits, que són preciosos i tothom va supermudat, hi veus moltes dentadures brillants, superben col·locades, somriures perfectes, però tampoc llavors veus cap famós que vagi amb bràquets, per exemple. Com ho fan? Quins tractaments usen o utilitzen els famosos per tenir aquestes boques tan blanques i tan perfectes?
Hombre, normalment va per un procés de blanquejaments. Sí que duen ortodonci, però en vez de dur bràquets, duen ortodonci invisible, exacte. Que
però l'invisible l'has de dur pràcticament tot el dia. O bueno, igual se la lleven per la gala dels Oscars i després
sí,
fan...
Sí.
Perquè no funciona només durant el vespre, veritat?
No. Els has de dur 22 hores al dia.
El manco.
És a dir, te'l lleves per menjar i te tornes a posar. Però bueno, després també hi ha bràquets que van per de dins, linguals... Hi ha molt de...
Però aquests no t'han de deixar ni xerrar bé? Pens jo, no ho sé.
Funcionen.
Sí?
Existeixen.
I què van per de dins, la cara per la posterior de les dents?
Com l'interior. Com les bràquets que hi ha per de fora, doncs per de dins. Sí.
Impressionant.
Sí.
Home, o sigui, ja fan de tot. O sigui
ja fan que... de tot. Ja fan de tot. I bueno, el que passa que sí que és important que aquests... I segurament també duen carilles, que són menys invasives, però sí que és vera que... El que passa que ja en el moment que ja entres dins aquesta roda, ja tu necessites manteniment, poden passar coses, se pot filtrar una càries de vall d'una corona, és a dir, necessiten un manteniment, unes neteges i un controls.
És que no sé si ho penseu vosaltres, no? Però dius, és que els famosos no n'hi ha que caigui nascut en sa boca malament.
Sí.
Tots les tenen perfectes.
Hi ha imatges d'abans
sí,
i després
sí,
que
sí,
a vegades hem revisat.
Bé, anem a veure n'escap en Cristiano Ronaldo.
Sí, o Tom Cruise. Tom Cruise també. Sí, Tom Cruise.
Que també té una boca peculiar. Sí. I se l'ha arreglada.
I se l'ha arreglada. Vull dir que també, home, que són humans, sí, sí, igual sí, que la resta.
Sí, sí, de fet, en Tom Cruise tenia un incisiu just a la línia mitja de la dent i li varen tenir que... Sí, 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 no, amem. S'han fet molt de tractaments. Està clar que la boca llueix molt, una bona boca.
I tant.
I sobretot, els missatges, el que s'ha quedat a la gent, és que un pic que encetes aquest camí d'un manteniment. El que jo he dit sempre quan de vegades parlàvem perruquers, que tu pots decidir canviar-te els colors dels teus cabells, tu pots ser rosa platí, però te pot fer il·lusió anar de morena, però això indicarà que cada 3 setmanes, si no vols anar amb un arrel de 2 pans, has de passar per la perruqueria, en so dentista, sí, sí. Un piqueu optes per un tipus de tractament de blanquejament, de posar-te fundes, delineadors, etc. També has de dur aquesta regularitat i també el cost que això implica, òbviament.
El cost que implica i que cada vegada que toques una dent, cada vegada t'atraques més en el nervi i que cada vegada els tractaments poden ser més agressius.
Per favor,
tenim
no,
la prova de que els famosos eren humans. Mira. Abans, estem compartint amb els espectadors i descrivint per als oients, Tom Cruise, com abans, evidentment, no tenia la millor boca del món.
No, no,
també
no.
La foto no és la millor que té, eh? No. Perquè si hagués sortint d'una altra manera...
Clar,
o...
Play for Tom.
I els famosos, és a dir, cada 10 anys se canvien les carilles per de més alta qualitat. Més... Clar, això és com un vestit a mida. Un vestit a mida tu te'l fas amb 20 anys, quan tens 40 te l'has de tornar a ajustar perquè ja no tens el mateix cos. Doncs pues la boca és el mateix, les genives pugen, baixen, és a dir, les fundes filtren, s'han d'anar retocant, és a dir, això no és definitiu, me lo hago y para siempre, no, no.
No, ara estic estorada amb aquesta foto d'en Tom Cruise, que si els nostres oients que mos escolten volen recuperar, podran veure no, els canvis abans i després. També d'en Cristiano Ronaldo, que li faltava.
Però per què treuen les pitjors fotos que tenen?
Home, més, perquè se vegi bé.
Malament, que
no, en aquest cas, en Cristiano li faltava aquesta peça...
El lateral. Li faltava un lateral, sí.
O sigui, de vora la pala de davant i tenia directament el clau, no? Mm.
Mm-hmm. Però això són feines fetes per professionals que, com ara mos explicaves odontòloga Helena Galmés, necessiten una revisió cada 10 anys, perquè et cerca... Així
no,
com es cost...
cada any.
No, però que cada 10 anys es canvis, més o manco, cada any la revisió, cada 10 anys es canvis, saps que has de ser una inversió a llarg termini, però sobretot feta per professionals.
Sí.
No, això de, tornant en el tema inicial, això de llimar-te ses dents a casa amb una llima d'aquestes que fa servir també per ses ungles, no és efectiu.
No, no, no.
I
no,
pot
no.
ser més un problema que una altra cosa.
A més que és irreversible. És per a dir, el que has perdut ja no ho recuperes.
Que la gent que vegi aquests vídeos virals, no, i digui, mira quina manera més econòmica d'igualar-me les dents... No.
No, no, no,
per favor,
no, no.
Que se posi en mans de professionals, que no faci cas en aquestes modes virals, perquè moltes són molt perjudicials i, com heu explicat abans, irreversibles. Helena, gràcies per aquests consells.
Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me.
11:41, uns consells, en aquest cas publicitaris, i tornem tot d'una amb més propostes. Recordeu, és dijous, toca fer el repàs de les sèries de cara al cap de setmana, amb moltíssimes propostes, tot d'una.
Amb Marta Grau. IB3 Ràdio és patrimoni.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, Arca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Ja s'acosta el cap de setmana i per si no teniu plans o simplement teniu ganes de sofà, de sèrie, de manteta, de flassadeta, no sé si, bueno, encara podem allargar les flassades un poc més, o de crispetes, és el moment de repassar les estrenes de la setmana. I com sempre, tot i que és molt mal de triar i de concentrar, tenim tres propostes que mos diu Joana Maroto.
Sempre, tres sèries, tres
que no,
estils...
Que no deu ser Kitty Rivalry,
no,
perquè sones
per
estar tu, i ara no sabia si feis un homenatge a una sèrie que t'encanta.
No, jo, avui feim homenatge a música dels anys 2004-5. Hem triat aquesta època de la nostra vida per la playlist de les sèries d'avui. Després, si voleu, l'apuntarem perquè la gent que la vulgui escoltar a casa sàpiga quines cançons han triat. Però bé, si voleu tensió familiar... Esa noche a Netflix, si voleu misteri psicològic, Mujeres imperfectes a Apple TV, i si cercau emoció i realitat, Los que sobrevivieron a Movistar Plus. Però anem per la primera, que és Esa noche. Començàvem amb aquesta producció espanyola, però que té un gir internacional, perquè se'n van recórrer món i fer aquesta peli, aquesta sèrie a una altra part de la geografia. Esa noche mos du fins a la República Dominicana, on està on esclata quan Elena atropella a un home. Què passa, idò? A partir d'aquí, caos absolut. Por, culpa i una cadena de decisions cada vegada més perilloses. Escoltam i veiem una estona el tràiler i tot d'una comentam.
El orgullo, ese fue mi único pecado. Quería cuidar. Pero no el asesinato.
Bienvenida a la República Dominicana.
¿Estáis preparadas para hacer cosas de locales?
¿Cómo iba a saber yo que todo estaba a punto de irse a la mierda?
Com havia de saber ella que tot estava a punt d'anar-se'n a la merda? I ja no ho sabia, però sí, va passar. Decisions perilloses després d'un atropellament que, com poden veure en aquest trailer, se va produir durant una nit. Però aquí entra el factor clau d'aquesta sèrie. Les germanes, na Paula i na Cris, que viatgen per ajudar en Elena, que s'ha atropellat en aquest home i en que, ha quedat mort en terra. I el que comença com un intent de protegir sa germana acaba convertint-se en un embolit de secrets, de silenci, i tot pesa moltíssim.
Però què la fa especial, Joana Maroto, en aquesta sèrie?
Idò, mira, xiscona d'alta, diria que no només és un thriller, és un drama familiar, intens, on hi veiem, a més de les tres personalitats de les tres germanes, que això té molta de força per explicar el que passa, i està basada a la novel·la Dark Knight, de Gillian McAllister, però adaptada amb un to i amb un registre molt d'aquí, molt nostrat. I atenció en el repartiment, ja les heu vistes i les heu sentides, són na Clara Galle, na Clàudia Salas i també na Paula Ucero, que són tres actrius que donen molta de veritat, molta de força en aquesta història. Diria que és ideal si t'agraden històries on cada decisió, cada passa que fa una de ses protagonistes té conseqüències i no sempre són bones.
Ja tenim una puntada, que és aquesta primera proposta, Esa noche a Netflix, però tenim més.
Sí, Mujeres imperfectes a Apple TV. Canviant de registre per a no baixar amb la tensió, també va de tres dones, aquesta típica sèrie que juga amb el teu capet, és un thriller psicològic amb majúscules. Tornem, com deia, a tenir tres dones, una amistat de dècades, i tornem a tenir també un crim que no passa desapercebut i que ho fa saltar tot pels aires. A partir d'aquí, la sèrie dissecciona, s'ocupa la venjança i les traïcions, i també aquest concepte tan perillós que tenim sempre en escapat. Creure que coneixes a qualcú de bon de veres i pot ser, en el final, no coneixes a ningú tant com te pensaves. Sona i es veu així.
What the three of you had, I don't even know what to call it, but it wasn't a friendship.
Vinga, vos explico. Són tres dones i una història superpotent amb un repartiment de luxe i que a mi m'encanta. Nelly Sabat Moss, que ja l'heu vista, protagonista del conte de la criada, és no només la protagonista o una d'aquestes tres protagonistes, és també la productora juntament amb Kelly Washington. Les dues estan al capdavant d'aquest projecte que suposa el retorn de Namós després del final del conte de la criada, que tant va ser comentat no només a xarxes, sinó també a raó perquè al final, després de 5 temporades, va ser bastant impactant.
No, i que també en Kerry Washington, que és No Olivia Pope d'Escàndal, que és una sèrie que m'ha encantat, però què més en destacaries, més enllà del repartiment, Joana?
I de menys, jo crec que ja el repartiment, Xisco, és un factor segur i molt potent, però el punt font d'aquesta sèrie, d'aquest Mujeres Imperfectes, és que a mesura que avança l'investigació, descobreixes que pot ser aquestes amistats tan sòlides que te pensaves no ho eren tant. I això enganxa moltíssim, no? Allò de no posaries la mà en el foc per ningú.
Recordo un poquet a Big Little Lies.
Un poquet d'aquest estil, un estil també que Nelly Sabat Moss ha volgut tenir en la producció i la direcció de les intervencions que ha fet a la petita pantalla. I és una sèrie perfecta, Marta, si t'agraden les sèries que te fan dubtar de tothom, o te fan dubtar de tots els protagonistes. Vull dir que al final no saps ben bé en què has de mirar com a culpable perquè no t'acabes de fiar de ningú.
No, i aquí entra molt la psicologia, no? De qui penses, després no és, tot i que el nostre company diria que cal a tothom amb una primera visió.
Som crancs, no ho puc evitar. És el meu superpoder.
A vegades les coses no són com semblen, eh? És veritat.
És que mai ho són com semblen, però un cranc no és tan fàcil d'enganar.
I doncs ningú és allò que podríem esperar en aquesta sèrie de Mujeres Imperfectes, que com deien la teniu a Apple TV. So gravitate to the love, y'all, y'all. Killing people, dying, children hurt, and you hear them crying. I mireu, acabarem amb una sèrie que és d'una història real. D'aquí que haguem triat aquesta cançó, Where is the Love? Molt falta molt d'amor en el món, en aquesta societat, i per això avui hem triat també aquesta cançó per la nostra playlist. Vos puc contar que aquesta proposta és la més emocional de totes, és molt intensa, està basada en un fet real, en una història real, i no és altra que els atemptats del Bataclan, el París de l'any 2015. No sé si recordeu, no fa tant, però sembla que han passat com a 200 anys d'aquell any 2015 en què a una sala de festes en el Bataclan hi va haver precisament un atemptat terrorista i va haver gent que va sobreviure. D'aquí el nom, el títol d'aquesta sèrie que sona així, Los que sobrevivieron.
Moi, ce qui me revient sans arrêt, c'est l'odeur de la poudre et du sang.
Il aurait pu partir, Grégory, bien avant qu'ils arrivent.
Tout le monde debout !
Il avait largement le temps. Il a préféré rester avec moi.
Allez, allez, allez !
La psy que j'ai vue, elle a dit que j'étais dans un état d'hypervigilance.
D'en haut, sur les gens dans la fosse.
C'est fini.
Bé, no sé si ho he dit, però aquesta la podreu trobar a partir d'aquesta setmana a Movistar Plus. Hem tingut una sèrie de Netflix, una altra d'Apple TV, i en aquest cas la tercera i darrera és de Movistar. És una proposta, com vos de molt emocional. És història de 7 persones desconegudes que sobreviven juntes en aquell vespre, en aquella nit dels atemptats. El que passa allà crea un vincle indestructible entre elles, però la sèrie no es queda en el moment de l'atemptat, sinó que explora el després.
Home, perquè m'imagino que narra la vida després del trauma.
Exacte. De com es reconstrueix una vida després d'un trauma, d'un succés tan impactant com aquest, que imagino que te canvia del tot sa vida. I hem de dir que de l'amistat, del dolor i de la necessitat de seguir endavant quan res torna a ser igual. És molt dura, és bastant feixuga, però també molt humana, molt necessària, diria jo. I us puc dir que en Jean-Xavier de l'Estradat és el creador d'aquesta sèrie que té 8 episodis, 8 capítols, i recrea allò que va passar el 13 de novembre de l'any 2015, però també allò que passa després, o el que passa després en aquests protagonistes, que són na Mari, na Arnaut, na Caroline, en Sebastian, en Gregory, en Stefan i en David, que tenen una amistat única que, podríem dir, es va forjar, com vos deia abans, aquella nit. Una nit d'atemptats terroristes que va commocionar el món sencer. El cas d'aquests amics varen passar 2 hores senceres en un passadís del teatre d'aquesta sala de festes, en part dels terroristes, o enfrontant-se a ells, per dir-ho d'alguna manera, i la supervivència va crear aquell vincle únic entre ells set. La sèrie narra el seu encontre, fan una trobada, anys més tard, mentre lluiten per reconstruir i refer-se, no?, de les seves ferides. La veritat és que és molt recomanable perquè el repartiment és molt bo, el guió també, la crítica parla d'un molt bon guió, i sobretot història, no?, perquè si t'agraden les històries de fer reals.
Jo ja he fet la meva tria, en aquest cas.
A veure, sorprendem.
Crec que són tres bones propostes, no hi ha cap dubte, però m'ha enganxat Mujeres Imperfectas. Recordem, era la proposta d'Apple TV, primer per l'actriu, Elisabeth Moss, que la recordarem, com deia Joana, per El Conte de Criada, però també per Mad Men, que, per cert, si no heu vist aquesta sèrie, sempre és un bon moment per recuperar-la.
També molt recomanable,
sí, Mad Men. Molt recomanable, sí. Veritat. Són algunes temporades...
Sí, que no era, però que El Conte de la Criada com que la va encombrar, no?, en sí. Elisabeth Moss, no només com a actriu, sinó
però
perquè...
Però tu vas acabar El Conte de la Criada?
Sí, i tant.
A la vera s'acabar,
I tant, molt, molt,
perquè
molt dura.
Perquè jo vaig arribar quasi al final. Me falta l'últim, la darrera temporada.
I te diria que, clar, ella va ficar-se tant a dins del paper i a dins història que en el final va voler dirigir algun dels capítols i va provar fent de directora i fent inclús incursions en el guió. Va fer les seves pròpies propostes.
A mi el que passava amb El Conte de la Criada és que me deixava molt mal cos.
Molt mal cos.
Ja, però és el típic exemple de sèrie que ha de saber quan acabar.
És que
jo vaig tenir
la
sensació que allargava.
Dues temporades del Conte de la Serventa que era tan meravellós.
No, i te diré més, amb una temporada ho haguéssim fet.
Estic
fabulós.
Totalment d'acord.
Però és allò que passa moltes vegades en les sèries, que es tiren el xiclet perquè dona dos bé, sí, i perquè funcioni, perquè pensen que li han d'acabar de donar vida i tenir el joc en marxa.
I per cert, una sèrie que fan ara Apple TV, ja que parlaven d'Apple, que és Lot, que la fan a Maya Rudolph, que la varen veure en els Oscars acompanyant en el seu amo, en Paul Thomas Anderson, recollies l'Oscar a millor guionista i a millor director, ahir que parlaven de què farien si mos tocat la loteria. Si mos tocat la loteria, recoman que mireu Lot a Apple TV perquè és d'una dona rica que trabuca. I com que té tant de duros, no sap què fer els duros i li passen
veus,
coses.
Veus, és que vas de ser meves, la gent que té dos
bé es trabuca. I és divertidíssima.
És que vas de ser meves. Tant de dos bé fa que trabuquis.
Frase del dia. Tant de dos bé fa que un trabuqui. La podem afegir demà per la nostra pintura, per la
relació. Però el següent convidat no ha trabucat, sinó que cada dia informa puntualment de l'actualitat esportiva en aquesta casa.
Que soni la seva música. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. I de l'actualitat esportiva aquest cap de setmana que passa per la Copa d'Espanya de Futbol Sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal té l'opció de guanyar el seu primer títol nacional. Ahir va viatjar cap a Granada, demà debuta en aquesta competició contra el Manzanares a partir de les 6 en directe per IB3 Ràdio. Ho fa a la baixa del porter Luan Müller i també amb una mala dinàmica de resultats perquè suma 3 derrotes consecutives, per tant ha de capgirar aquesta dinàmica perquè si perd demà ja torna dissabte de matí cap a casa, quedaria eliminat. Per tant, el Palma Futsal és el gran protagonista aquesta setmana, però també ahir estàvem pendents del futbol, de la Copa de la Reina, perquè tenim bones notícies. Naqueta Coll i na Patri Jarro amb el Barça optaran a un nou títol, com dèiem, la Copa de la Reina. Ahir a les semifinals va guanyar per 4-1 en el Badalona i ara disputaran la gran final d'aquesta competició. Serà el dia 16 de maig a l'estadi de Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid i també a nit a la Champions es varen classificar els 2 representants espanyols, l'Atlètic de Madrid, que va perdre contra el Tottenham per 3-2, però va fer bo el 5-2 del partit d'anada i ara disputarà els quarts de final. I també se va classificar el Barça, que va golejar 7-2 en el Newcastle, en el Camp Nou, el conjunt blaugrana, 3-2 en temps de descans i la segona part que va marcar fins a 4 gols. Ara, els quarts de final, el disputaran el Madrid, el Barça i l'Atlètic de Madrid. El Madrid jugarà contra el Bayern i el Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid. Per tant, tindrem un duel espanyol en aquesta eliminatòria de quarts.
Moltíssimes gràcies per la informació.
Molt bé, gràcies.
Adéu. Bon dia. Repassarà el contingut del programa al dia, començant per Menorca, saludant a la nostra companya Clara Imamí. Bon dia.
Bon dia, avui parlarem amb en Borja Pellejero, ell és sociòleg tècnic de l'OPSAM, perquè ens expliqui l'informe que han presentat aquest dimecres a la mesa d'habitatge sobre habitatges buits a Menorca. Després ens visitarà als estudis un dels ponents de les jornades tecnològiques STEM Talks, en Rubén Sierra. Ell és físic, creador de Fisicòmic i escriu la secció La ciència de lo friki en el diari nacional 20 minutos, així que descobreu un poc el món de la física amb aquest divulgador científic que ens fa moltes ganes de rebre aquí els estudis d'Ivetres Ràdio Menorca. En plana cultural donarem a conèixer la programació de la nova temporada Hauser and Weird. Ho farem amb la directora de la Galeria Menorca, Namar Rescalvo. I la salutació musical serà càrrec d'en Julio Gusano. Ell és organitzador d'un festival benèfic, Toquem pel Quim, que es fa aquest dissabte a la Sala Music Box de Sant Lluís i que és per recaptar doblers per un fiat menorquí pateix una malaltia ultra rara. Només hi ha dos fiets en tot Espanya que tenen aquesta malaltia. Un d'ells és de Sant Climent.
Moltíssimes gràcies, Clara. Tant de bo tingui tot el suport possible. I Laura Tur, des de Sant Josep, en aquest cas avui.
Exacte, molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. Som a Sant Josep de Sa Talaia, que avui, com ja podeu imaginar, celebra el seu dia gran, i per aquí passaran alguns dels josepins i josepines més il·lustres. Parlarem de teatre, perquè ben aviat es presenta aquí una visita teatralitzada per conèixer la història de l'església de Sant Josep. També parlarem d'esport, també amb els alumnes de l'Urgell, que tenen un projecte preciós per recuperar paraules eivissenques tradicionals, i completarem el programa amb música, parlant i sentint també a la cantant Josepina Reia Thomas.
Moltíssimes gràcies, companya. Vos deixem també amb el Dia Mallorca i Jaume Noguera, amb moltes propostes i moltes sorpreses. Gràcies, Jaume. Així que tinguis un molt bon dia.
Igualment.
Notícies i continuant.